Onda Cero Catalunya.
Les 7 i 1, bona tarda. Les 8 i 1, bona tarda.
Ara comença La Brúixola, amb Robert Calvo.
Els cèntims d'euro tenen els dies comptats, sembla, perquè rebuscar el fons del moneder per trobar la petita moneda de cèntim que ens falta per arribar a pagar una cosa podria deixar de ser un fet que es produeixi a tota Europa. La Comissió Europea estudiarà l'eliminació de les monedes d'un i dos cèntims d'euro a finals de l'any vinent, però abans de prendre la decisió i de proposar-ne l'eliminació, s'ha d'estudiar quin és el seu ús o si eliminar-les pot perjudicar l'economia. Aquesta institució té el mandat d'estudiar periòdicament l'ús de les diferents monedes d'euro, tenint present quin cost econòmic tenen, si la ciutadania les fa servir i també quin impacte tindria retirar-les. Per això Brussel·les també estudiarà aquesta mesura que els explico. L'objectiu és que, si es fan arrodoniments, es facin sota els mateixos criteris a tots els estats membres. Però també se'n vol estudiar l'impacte econòmic, mediambiental i social. Sincerament, ens fan un favor. No hi ha res més inútil i més molest que una moneda d'un cèntim d'euro.
Així sona la ràdio. Així sona Onda Cero quan arriba la tarda.
En el dia que Quim Torra, l'inhabilitat Quim Torra, ha tingut més agenda que quan era president habilitat. Avui el president se n'ha anat a Lledoners a veure els polítics presos i els seus companys d'allà i ha fet una agenda durant el dia bastant intensa, ha tingut una agenda bastant intensa. Avui ha dit que les causes judicials que l'afecten trobaran el seu empara a Europa, perquè Espanya és un país autoritari, repressor i que jutja de manera molt diferent a la resta de països d'Europa. Ho ha dit en una de les atencions als mitjans que ha fet avui amb l'expresidenta del Parlament, amb Carme Forcadell. Diu que la justícia que li cau al damunt és una injustícia que patim tots i que tots els presos de l'1 d'octubre són honorables i compromesos amb els drets civils i fonamentals. Això ho ha dit Torra en un dels seus actes d'aquest dia, que busca que el seu govern acabi tenint més pes el partit que ell lidera, Junts per Catalunya, que Esquerra Republicana. Demana als republicans que juguin la carta de les eleccions plebiscitàries que ell mateix ja anunciava ara fa 24 hores. Vol convertir les properes eleccions al Parlament en un referèndum sobre la independència. Però, clar, això ja ho va fer Artur Mas el 2015 i no li va acabar de sortir del tot bé. Els republicans d'Esquerra no consideren que aquestes eleccions que hi hagi d'haver en l'horitzó siguin una mena de referèndum light. I diuen que les paraules del ja expresident, així el qualifiquen, són una referència electoralista només vàlida per Junts, per Catalunya. Aquesta serà la batalla dels propers mesos, veure qui es queda amb el bastó de comandament de la Generalitat, que a dia d'avui es reparteixen a la presidència Meritxell Budó i Pere Aragonès, fins ara vicepresident del govern de la Generalitat. Diuen des d'Esquerra que és bàsic que els comicis siguin de gener a febrer, o entre el gener i el febrer. Per tant, senyores i senyors, el 2021 també hi haurà eleccions. Aquesta és la fotografia d'aquest 29 de setembre del 2020 i a aquesta hora, a Onda Cero, expliquem les històries de la vida.
La brúixola.
Aquest programa que ara escolten el realitza el control de so de l'estudi d'Onda Cero Catalunya en Vicenç Armero i Rovira, que és un dels membres del Departament d'Emissions d'aquesta casa que lidera Robert Tatai i Ribas. El fa a la brúixola el Departament de Programes d'Onda Cero a Catalunya, que coordina Carles Lamelo i Varela, i el d'Informatius, que coordina l'home que acaba de marxar de l'antena, Gabriel Figueredo i González. Produeix aquest programa de ràdio en Jaume Mas i Roma. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida explicarem avui el programa que hi ha uns treballadors en peu de guerra a Catalunya entre tants altres, que són els d'Acciona, que formen part de la plantilla de Nissan, oi?
Exacte, perquè el conflicte de Nissan no s'ha acabat encara i els d'Acciona segueixen reclamant doncs, que ells formin part de... també que se'ls tingui en compte a l'hora de tancar la planta
la negociació d'aquesta planta de la Zona Franca de Barcelona. Això passarà en un programa de seguida que ens visitarà, com cada dimarts, en Lluís Soler per portar-nos la música a la brúixola. Avui que estrenarem, atenció senyores i senyors, el nou tema de Pablo Alborán, que ens ha tingut molt de temps en silenci, doncs ara presenta nou disc i amb un tema que ja ha presentat i que avui estrenem a la brúixola en el dia que explicarem que Despacito, el hit de Luis Fonsi, ha suposat un abans i un després en la història de la música. No ho dic jo, ho diu la Universitat de Harvard. A més de tot això, avui ve a la càpsula un fet històric de l'any 1977, Jaume, que quina casualitat que avui recordem el que passava a la Generalitat el 1977 quan tornava un president, ara que n'ha marxat un, no?
Exacte, sembla que s'hagi fet expressament sí. Per el tema de dates, però no és així, no avançarem de moment de què es tracta, però sí que té molt a veure amb l'actualitat.
I tant que sí. A més, anirem de festa major a Lleida perquè estan allà de celebració de Sant Miquel en una brúixola que té un temps limitat avui, fins les 9 de la nit. Però mai ens oblidem de vostès.
Les històries de cada dia a la brúixola.
I avui, 29 de setembre, està marcat al calendari com a Dia Mundial del Cor. Sí, del cor que li batega a vostè ara mateix sota el pit, dins del pit, vaja. Si no li batega, em sap greu. L'acompanyo en aquest viatge que farà a partir d'ara. I gràcies per haver-nos deixat tan llegat a la Terra. Però vaja, els que ens escolten estan vius i vives. L'Organització Mundial de la Salut posa aquest dia en el calendari, el Dia Mundial del Cor, que està marcat al calendari des que l'any 2000 la Federació Mundial del Cor, amb suport de l'Organització Mundial de la Salut, designés aquest dia amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties cardiovasculars, la seva prevenció, el control i el tractament. I ara vostès estan dient, ara ens preguntarà quina és la nostra salut cardiovascular? No, senyora i senyor, no preguntarem per això. Però clar, de cors n'hi ha de moltes maneres. I per designar aquella premsa de color rosa que a vegades ens interessa tant, sempre, se li diu premsa del cor, no? Doncs avui preguntem això. Quin és el personatge de la premsa del cor que més detesta i el que més li agrada, el que li causa més simpatia? Ens ho pot explicar amb una nota de veu de WhatsApp i si ho fa, l'enviarem al cinema perquè tenim entrades de Cinesa, que són vàlides fins al 30 de novembre d'aquest any, per anar a veure la pel·lícula que vostè estimi oportú, la que vostè vulgui. Notes de veu al 676-760908 i els escoltarem en això que s'anomena...
Habla Pueblo. Habla.
De seguida, la informació del dia.
Caminar diàriament disminueix el risc de ser hipertens, prevé l'aparició de diabetis, evita l'obesitat i la cel·lulitis, té efectes favorables sobre el colesterol, redueix el risc de patir dolor a les articulacions, problemes cardíacs i vasculars, estrès, depressió, cuida i controla els teus peus, visita el teu podòleg col·legiat. La salut des de la base.
Què passa amb els alumnes que gaudeixen d'una beca menjador si s'han de quedar a casa perquè donen positiu per coronavirus o són contacte d'un company infectat? Juanjo Falcó, director d'Atenció a la Família i de la Comunitat Educativa, ens ho explica.
Rebran en el seu moment tota la informació del centre perquè puguin recollir el menú al domicili i si no el poden recollir, a veure, perquè és un alumne que ha donat positiu i per tant ha d'estar en aïllament domiciliari o per qualsevol altre motiu, llavors és quan s'analitza cada cas i es dona la resolució adequada.
Sí, això mateix passa en el cas d'alumnes que han pagat per aquest servei és el centre i l'empresa que gestiona el menjador els que han d'oferir una solució que també pot ser un menú a domicili.
Escoles obertes. Escoles segures. Generalitat de Catalunya.
Cada viernes podéis escuchar La Parroquia del Monaguillo aquí, en Onda Cero, en la web, en la app, porque ahora la hacemos en podcast. Yo soy el Monaguillo y te espero cada viernes podrás escuchar nuestro programa, un programita que es, vaya que es... una gloria bendita, almíbar puro. Así que no te lo pierdas, La Parroquia del Monaguillo cada viernes en Onda Cero.
Viña al Bali y echarte unas risas con el Monaguillo es un match.
A aquesta hora de la tarda saludo en Marcos Díaz Alcaraz. Marcos, bona tarda.
Bona tarda, Robert.
Què ens explica les notícies de la jornada?
Fins les 9 de la nit, l'actualitat del dia a la brúixola.
Quins són, Marcos, els principals titulars del dia?
Doncs estem a l'espera que el butlletí oficial de l'Estat publiqui el cessament de Quim Torra perquè comenci a córrer el rellotge per convocar les eleccions. I pel que fa a l'evolució de la Covid a Catalunya, els indicadors són favorables un dia més. Torna a baixar la velocitat de contagi i el risc de rebrot, segons les dades del Departament de Salut. Amb tot, no cal baixar la guàrdia.
La informació del dia a la brúixola.
Que completem aquesta hora des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb en Moisés Camunyes. Moisés, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya una nova jornada de temps estable en general amb ambient assolellat, tot i que no es descarten alguns intervals dispersos de núvols baixos al litoral a primeres i a últimes hores del dia. Pel que fa a les temperatures, les mínimes no patiran grans canvis, amb valors de 10 graus a Lleida, de 12 a Girona, de 15 a Barcelona i de 16 a Tarragona. Mentrestant, les temperatures diurnes tampoc variaran gaire o pujaran lleugerament, amb unes màximes que seran de 27 graus a Lleida i a Girona i de 25 a Barcelona i a Tarragona. Per últim, el vent bufarà demà de direcció variable, tot i que amb el pas de les hores tendirà la component sud-oest i deixarà alguns intervals moderats al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Han passat més de 24 hores que es fes efectiva la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat, però aquesta no ha estat ni publicada al Butlletí Oficial de l'Estat ni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Marcos.
Un tràmit que, segons els serveis jurídics de la Generalitat, és necessari perquè quan es publiqui el cessament, et diuen els serveis jurídics, el Consell Executiu es reunirà per aprovar el decret de substitució i Pere Aragonès passarà a ser president substitut. A hores d'ara, però, tot està aturat perquè ni el BOE ni el DOC han publicat res.
De fet, l'advocacia de l'Estat acaba de pronunciar-se i diu que creu que no cal publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la inhabilitació de Torra perquè es faci efectiva. Per tant, si obeïm el que diu l'advocacia de l'Estat, els advocats de l'Estat, als quals s'emparava el govern d'Espanya, no cal publicar-la perquè es faci efectiva.
Serveis jurídics de la Generalitat diu tot el contrari. Mm-hmm. Estem enmig d'aquest enrenou, 24 hores després que el Tribunal Suprem ratifiqués la inhabilitació de Quim Torra. De tot plegat, però ens parla la nostra companya, la Laura Pons.
I aquesta no publicació afecta el govern en funcions i també el Parlament, ja que és a partir del cessament que s'activen els 10 dies perquè Roger Torrent consulti els grups per veure si hi ha un candidat possible per investir. Paral·lelament, també pendent d'aquest tràmit administratiu, hi ha el ple de comiat de Quim Torra previst per demà a la tarda, un ple en el que ja expresident de la Generalitat participarà en qualitat d'invitat i en el que s'abordaran les conseqüències de la inhabilitació de Quim Torra per part del Suprem. Ciutadans i el Partit Popular asseguren que assistiran al ple perquè se sentin les veus de tots els catalans, diuen, mentre que el PSC argumenta que no hi anirà perquè no vol degradar encara més les institucions.
Aquest ple del Parlament, aquest ple del Parlament és el que ha provocat que demà a la tarda Roger Torrent, que havia d'estar en aquesta emissora de ràdio, el president del Parlament, a Hello, a Julián La Onda, des del Palau Robert, doncs no hi podrà assistir, perquè de cop un ple al Parlament. El Tribunal Constitucional estudiarà el recurs que ha presentat Quim Torra el proper 6 d'octubre. Recorre la decisió de la justícia. Segons el seu advocat, Gonzalo Boye, a partir d'aquest recurs, el Constitucional té dues opcions. Admetre'l i acceptar les cautelars o no acceptar-lo.
Si finalment el tribunal es decanta per la segona opció, la defensa portarà el cas als tribunals europeus. De fet, el mateix Quim Torra ja dona per perduda la batalla a Espanya i mira cap a Europa.
Però sabem que la justícia espanyola no és una justícia normal, és una justícia que es dedica a perseguir doncs, la causa dels independentistes i, per tant, nosaltres és un pas que el fem per tenir la batalla que volem tenir amb neutralitat i que sabem que ens serà favorable a Europa.
Paraules de Torra després de visitar els presos del procés a Lledoners, on ha aprofitat per enviar-li un missatge al govern de Pedro Sánchez.
Que el govern espanyol, el govern del PSOE i de Podemos i de Comuns, atengui el clam d'aquest país, que és l'amnistia dels presos i de les preses polítiques i dels exiliats. Aquesta és l'única solució per sortir d'aquest cul de sac.
Referència també a la mesa de diàleg. Aquesta s'ha de celebrar, però amb una condició: que en l'ordre del dia hi hagi autodeterminació i amnistia. Preguntat sobre si ell ha de ser-hi o no en aquesta mesa, diu que això ho decidiran els seus companys.
Autodeterminació o amnistia, això és el que demana Quim Torra, vaja, ja com a expresident, que hi hagi l'ordre del dia de la reunió. Però recordo les últimes declaracions de Carmen Calvo al voltant d'això i deia que l'autodeterminació no és res que s'hagi de negociar perquè no existeix. Mentrestant, els partits preparen la maquinària electoral perquè les eleccions estan a l'horitzó. Ciutadans ha insistit una vegada més en presentar una candidatura conjunta amb el PSC, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i amb el PP català, Marcos.
Però el PSC ja ho ha rebutjat a totes totes. Són Carlos Carrizosa i Miquel Iceta en declaracions a Más de Uno.
Que vayamos juntos, que vayamos unidos en una coalición que pueda plantar cara eficazmente a un independentismo que sí que se presentó unido para ganar, mientras el constitucionalismo nos presentábamos dispersados, sin una candidatura unitaria. Creo que esto podría suponer un revulsivo.
No es la más inteligente, desde luego nosotros la descartamos. Lo que yo no descarto es que Ciudadanos y el Partido Popular puedan ir juntos, pero desde luego perdone la expresión jocosa, ménage à trois, no se producirá.
De la seva banda, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha explicat al Notícies Migdia que ara toca estudiar aquesta proposta.
I, per tant, el que haurem de fer és un anàlisi intern de partit per analitzar si això suma o no suma. Ara queden uns quants mesos de cara a les eleccions, les coses poden canviar molt, però en qualsevol cas només hi ha aquesta condició. És a dir, nosaltres el que volem és que el constitucionalisme tregui quants més diputats millor.
El president dels Populars Catalans també ha demanat que la investidura de Pere Aragonès com a president interí de la Generalitat no es converteixi en un mítin d'esquerra.
Potser serà complicat, veurem què passa amb aquest temps que queda per endavant. Recordem que el País Basc, tant PP com Ciudadanos, van sumar-se en coalició i no els va acabar de sortir del tot bé. La Covid ens dona un petit respir un dia més, però no ens hem de distreure perquè no cal abaixar la guàrdia. Hem de mantenir la distància, la mascareta i el rentat de mans per tenir controlat el coronavirus.
El director de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat aquesta tarda en una roda de premsa que la situació epidemiològica està una mica millor respecte a la setmana passada. La velocitat de contagi baixa per cinquè dia consecutiu i se situa en el 0,94. També el risc de rebrot ha disminuït respecte a ahir, ho ha fet en 9 punts i ara mateix és de 163. A més de les dades diàries, Sergi Mont també ha demanat al govern espanyol que després, diu literalment, d'una setmana marejant la perdiu, és moment de reduir la mobilitat entre comunitats autònomes per controlar la pandèmia.
Però hi ha una mobilitat entre territoris que correspon al govern d'Espanya. I això no ho podem oblidar. I no és per Catalunya, jo no estic parlant per Catalunya, estic parlant per País Valencià, per Saragossa, Aragó, de Saragossa a Barcelona, de Barcelona a Saragossa, de Barcelona a València, de València a... És que això funciona així. I per tant, jo no estic dient que no hi hagi mobilitat, no estic dient que es talli a l'AVE, no estic dient que es talli tot el pont aeri. Però, home, pensar en reduir-ho, sí.
Pel que fa als grups escolars confinats, n'hi ha 1.144, que són 82 més respecte a ahir. Això forma part de l'actualitat del dia, que també passa per Tarragona. Perquè el ple de la capital tarragonina ha aprovat aquest dimarts retirar per àmplia majoria la medalla de la ciutat concedida l'any 1996 a l'aleshores rei d'Espanya Joan Carles I.
La mesura plantejada pel govern d'Esquerra i en Comú Podem ha rebut l'aval del PSC, Junts per Tarragona i la CUP, mentre que el grup municipal de Ciutadans s'ha abstingut i el PP s'hi ha oposat. L'acord indica que el motiu que va portar el ple a concedir aquest reconeixement ha desaparegut arran els diversos escàndols de suposada corrupció que afecten el rei emèrit.
7 de cada 10 dones ha canviat en algun moment els seus hàbits de mobilitat a Barcelona per poder-se sentir més segures.
Aquesta és una de les dades que es desprèn d'un estudi del RAC i de Zurich Seguros que posen en relleu la diferència de gènere pel que fa a la mobilitat. L'estudi també constata que al carrer i als mitjans de transport públics, les dones que declaren haver patit assetjament són més del doble que els homes i fins i tot el triple, en alguns casos, tant de dia com de nit.
El sector immobiliari assegura que reservar el 30% habitatge social redueix el valor del sòl i té un impacte negatiu.
Considera que la modificació del Pla General Metropolità té efectes versos pel mercat d'habitatge de la ciutat, així com unes conseqüències econòmiques negatives, una reducció del valor del sòl i efectes negatius en la rehabilitació del parc edificat. El projecte es va aprovar fa 2 anys per l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu d'obtenir habitatge de protecció pública en sòl urbà consolidat.
Molt bé, Marcos Díaz Alcaraz. Com cada dia posem música a l'actualitat, avui que és el Dia Mundial del Cor, tu no pateixes el cor, no?
Jo no, de moment espero que no.
Esperem que no.
O que jo sàpiga, no. Si em deixes,
sí,
una última
coseta. Tu pots dir el que vulguis aquí.
També m'agradaria anar al cinema i participar en la secció Habla Pueblo Habla.
Ah, sí? Molt
bé. Diré que...
A veure, els teus personatges de la premsa del cor més odiats i més estimats.
D'estimats ara mateix no sabria qui dir-te, sí, perquè la premsa del cor ha canviat molt. Sí. Jo recordo una premsa del cor...
Sí, molt més elegant fa molts anys.
Efectivament.
Ara hi ha uns personatges que jo no els conec.
Són d'un... Bueno, són d'un de realities.
Sí, sí.
Són
sí.
De realities.
Jo, com que no veig els realities...
Jo diré... Bueno, m'agradaria dir dues coses.
Vinga, va.
El més odiat per mi és la Belén Esteban.
Ah, sí?
I d'aquí un record al Què me dices, que va ser el gran programa...
El gran programa
que va transformar... I va...
Aquell programa va transformar la manera de fer premsa del cor a la televisió.
Correctíssim.
I tòmbola, i va contribuir des de les autonòmiques.
Des d'aquí una salutació a Chapis, sí, i Belinda Washington.
I tant, Belinda Washington, que és un mite en aquest país. És a dir, Belén Esteban, la més odiada i el més estimat?
No tinc cap ara mateix.
No,
ara mateix no sabia...
Bueno, doncs la més odiada és la Belén Esteban. Sí. Molt bé. Avui, que és el Dia Mundial del Cor, corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Gerard Sanz, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Robert? Bona tarda.
Aquest disc d'Alejandro Sanz, que es diu Más, no té ni una cançó dolenta. Ni una. Vull dir, Alejandro Sanz et podrà agradar més o menys, però... A vegades ha fet alguna cançó que no ha estat del tot bona. I aquest disc no en té cap de dolenta.
Jo recordo tenir-lo a casa de mons pares, sí, i mons pares l'escoltaven bastant.
Aquest disc va ser un pelotazo per Alejandro Sanz, i té, entre altres, aquest Corazón Partido, que va ser el primer single d'aquest disc, i que va ser un pelotazo en aquest país. Corazón Partido, espero que ningú tingui a dia d'avui, tot i que l'estadística em negarà, el cor partit. Jo com que no el dono, doncs, de moment, com l'he donat, doncs no el tinc partit de moment. Tu el tens ocupat, que això és importantíssim. El Gerard ens explica altres notícies del dia.
Esports a la brúixola.
Avui, en pocs minuts, a les 9 de la nit, comença Ona Esportiva amb l'Albert Arranz i Campillo. Amb quins temes avui?
Doncs mira, tractarem el tema... seguirem parlant de la Lliga, del que va passar el cap de setmana passat i sobretot del que ha de passar aquesta setmana, però també...
Perquè demà no tenim brúixola.
Perquè hi ha jornada intersetmanal.
Demà no tenim brúixola. Demà... hi ha Radio Estadio Onda Cero i dijous també hi ha futbol
i Ona Esportiva ni demà ni dijous.
Nosaltres dijous sí que hi som, de 7 a 2 quarts de 9.
Doncs mira, anem amb la pregunta, perquè també preguntarem pel mercat o el que li queden 6 dies per tancar.
Sí.
Oh, mira, com te'n recordes. La pregunta és: quines posicions creieu que ha de reforçar el Barça abans del tancament del mercat? Quin és aquell jugador, aquella posició que creus que balla una mica amb aquest projecte de Koeman? Doncs tindreu l'oportunitat de dir-ho, com sempre, al canal habitual del programa, Twitter @onaesportiva, i en temps de tertúlia ho comentarem amb la companya de Movistar Plus, Sara Jiménez, i el company de La Vanguardia, Juan Bautista Martínez.
Molt bé, això passarà a partir de les 9 aquí a Onda Cero Catalunya. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora en Mediamar.es el segundo producto a la mitad de precio. Si compras un portátil y un smartphone, te llevas el producto de menor importe al 50% de descuento. Combina dos productos diferentes de toda nuestra web y ahórrate una pasta. ¡Date prisa! No te quedes sin tu descuento y entra ya en Mediamar.es.
Tengo las cervicales fatal. ¿Tanto ordenador?
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Estàs escoltant La Brúixola, amb Robert Calvo.
Que avui torna a anar-se'n de festa major. celebrat, la setmana passada hem celebrat Santa Tecla. Hem celebrat la Mare de Déu de la Mercè, ho vam fer amb el Pablo Alcaraz a Tarragona i amb la Mònica Gunter a Barcelona. I ens quedava una festa major per anar a recórrer, per veure què s'hi cou allà. I ens porta aquesta festa major fins a la capital del Segrià, a l'oest de la Brúixola. Sempre hi ha la Núria Mora i Gràcia. Núria, què tal, com estàs?
Què tal, com estem? Doncs aquí, de festa major.
Ella està a l'emissora d'Onda Cero a Lleida, i a Lleida aquests dies és festa major, com diu aquesta cançó, perquè és Sant Miquel.
Sí, és Sant Miquel, i estem, doncs, així que no sabíem si podríem haver celebrat aquesta festa o no, perquè al maig ens vam quedar sense...
Perquè hem d'explicar, Núria, explicar-li a la gent, sí. Això que dius del maig és que jo li he dit a la Núria abans del programa, li he preguntat, Sant Miquel és el patró de Lleida, no? I m'ha dit, no, el patró es diu Sant Anastasi,
hey,
que ho celebreu al maig, no?
Uh-huh. El dia 11 de maig. I clar, al maig ja saps com estàvem, quina
cada
situació teníem. No estàvem per festes.
Sí, sí, sí.
Així que amb totes les precaucions i amb totes les mesures, doncs al setembre, com que també tenim aquesta festa major, que són les festes de la tardor, que és així com les coneixem, doncs vam aprofitar per guardar-nos tots els actes que es poguessin fer, que a més fem unes festes de la tardor, però que van lligades a la Fira Agrària de Sant Miquel, que de fet, per parlar de festes de la tardor a Lleida, primer hem de parlar d'aquesta fira agrària, i això ens trasllada fins a l'any 1232, poca broma, quan el rei Jaume I el Conqueridor va atorgar a la ciutat de Lleida el privilegi de fer una fira anual de 10 dies de durada a partir del dia de Sant Miquel.
I ara dura tants dies la fira?
No dura 10 dies, potser en aquells anys, 1200, igual sí, ara no, 4 dies i encara gràcies. Depèn de com caigui el 29, que és qui marca el calendari. Uh-huh. Ara, al caure en dimarts, doncs la festa, diguéssim, que l'hem tingut el cap de setmana previ. I per què? Doncs perquè coincideix amb el final de la collita. I això què va fer? Doncs que a Lleida s'ha relès, doncs, això, que estem en una terra on l'agricultura i la ramaderia té un paper tan fonamental que durant l'estiu no podien estar de massa festes. Llavors, quan arriba a finals de setembre per Sant Miquel, s'acaben les collites i és el moment de començar a fer una mica de festa i que li haguem donat a Sant Miquel, doncs, aquest títol com de segon patró de la ciutat. I per això, doncs,
coincidint amb la celebració
de la Fira Agrària Sant Miquel, tenim aquestes festes.
Clar, dic que us passa una mica com a Barcelona, salvant les distàncies entre Sant Miquel i Sant Anastasi, i després la Mercè i l'Eulàlia, Santa Eulàlia.
També, que sí, que és la patrona de la ciutat.
El patronatge de la ciutat. Patronatge es diu? Sí, jo crec que deu ser patronatge, que també és allò dels patrons de la roba. Vaja, són les dues patrones de Barcelona. I a Lleida tenen dos patrons, que són Sant Miquel i Sant Anastasi. Aquesta Fira Agrària ja s'ha celebrat, Núria?
Sí.
I ara queda de la que és pròpiament la festa de tardor, les festes de tardor, o la festa major pròpiament d'aquests dies, queda el més important, que és el Castell de Focs.
Doncs sí, i a més, doncs, hem tingut unes festes, evidentment, marcades per la situació sanitària, amb tots els actes que s'han fet amb aforaments limitats, amb reserva prèvia de totes les entrades, amb un programa que s'ha intentat adaptar per a que hi hagués actes per a tots els públics, per a la gent gran, per als joves i per als més petits, amb horaris també, doncs, molt conciliadors. I ens falta l'últim acte, que és aquesta nit, a partir de les 10, el Castell de Focs, que a més, també tenint en compte la situació, normalment el Castell de Focs es fa des del marge esquerre del riu Segre, a l'alçada d'on hi ha l'Ajuntament de Lleida, i aquest any, excepcionalment, es fa des de la llengua de la serp de la Seu Vella, que és el punt més alt de la ciutat de Lleida, i per tal, doncs, que la gent no hi vagi i no hi hagi aglomeracions, doncs s'ha decidit que aquest Castell de Focs serà llançat excepcionalment des de la llengua de serp de la Seu Vella, amb la intenció aquesta, no?, de facilitar la visió des de més punts de la ciutat i convidar tothom, doncs, que ja sigui des dels balcons, des dels terrats o des de les finestres, puguin veure aquest Castell de Focs.
Repetim l'hora a la que és aquest Castell de Focs.
És a les 10 de la nit.
A les 10 de la nit d'aquest dia 29, d'aquest dimarts 29.
Sí, d'aquest dimarts.
Nosaltres ja l'hem viscut, el de Barcelona, fa un parell de nits, i també van haver de remodelar el piromusical habitual de la Mercè i posar-lo en diferents punts de la ciutat perquè el poguessin veure totes i tots des dels terrats de casa nostra o d'un amic.
Exacte.
Sí. En fi, a Lleida és festa major, és festa gran, és la festa de les festes de tardor, celebren Sant Miquel i li deuen fer alguna salutació cordial a Sant Anastasi, que és el patró de Lleida. Núria Mora, que tu passis molt bé en aquest... anava a dir piro musical, no? Perquè només és de Barcelona, piro musical.
No, que això només aquest és la Mercè, que si no traurem en conflicte.
Castell de Focs Artificial de Lleida, que acabis de tenir molt bona festa major. I
moltes gràcies.
Ves alerta que s'ha de mantenir la distància, la mascareta...
Sí, jo m'ho miraré des de casa, ja ho tinc decidit. Sí.
Núria, gràcies per estar aquí un dia més a la Brúixola i fins la propera.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé. Avui és festa, avui és festa.
La Brúixola, una mirada a l'actualitat.
El conflicte del tancament de la planta de Nissan a la zona franca de Barcelona de moment encara està lluny d'acabar. Després d'haver arribat a un acord amb els treballadors, ara el conflicte continua amb els que estan subcontractats. Jaume.
I és que els 500 treballadors d'Acciona que ofereixen servei a Nissan segueixen de vaga i tot i que es va arribar a un acord amb els treballadors de la planta de Zona Franca, els d'Acciona, que són subcontractats, han impedit que es posi en marxa la planta aquest dilluns. I és que aquest cap de setmana la mediació entre empresa i treballadors va acabar sense un acord i de moment el comitè d'Acciona prepara un calendari de mobilitzacions pels pròxims dies.
Manuel Núñez, què tal? Com està?
Hola, bona tarda.
Ell és el portaveu del comitè d'empresa d'Acciona en aquesta planta de Nissan. Com està la situació en aquests moments? Creuen que hi ha alguna possibilitat que s'arribi a un acord i que la seva situació, com a mínim, acabi d'una manera millor?
Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Tras finalizar el pasado viernes el periodo de consultas sin acuerdo... Pues lo que esperamos es precisamente esto, ¿no? Que haya un giro en la situación, que se retome los contactos para poder poner soluciones encima de la mesa para las 500 familias que en este caso nos ponen ahora mismo en la calle, ¿no?
¿Veis muy lejos el acuerdo o ha habido un acercamiento a lo largo de las negociaciones?
Bueno, la realidad es que a día de hoy está lejos. A día de hoy nos encontramos las 500 familias en la calle. Como se decía, el conflicto de Nissan era de 25.000 familias, de 25.000 puestos de trabajo. Y bueno, nos hemos encontrado en la situación que siendo en este caso Acciona la primera subcontratada y la mayor subcontratada en la planta de Nissan Zona Franca, con estos 500 despidos encima de la mesa, justo al iniciar la actividad por parte de Nissan, tras ese acuerdo que suscribieron el 5 de agosto. Y bueno, esto es lo que realmente reivindicamos, ¿no? De que las mismas soluciones en el acuerdo del conflicto de Nissan, porque como se decía en el minuto uno, esto afectaba a 25.000 familias, 25.000 puestos de trabajo, y evidentemente esto es un... El sentir que decimos que esto podía venir en cascada, ¿no? Es decir, se firmó un acuerdo el pasado 5 de agosto que contemplaba 2.500 familias, 2.500 puestos de trabajo, que en este caso era la empresa principal, que es Nissan, pero detrás de Nissan hay muchísimas más empresas, muchísimas más familias, muchísimos más puestos de trabajo, y en la cual hemos empezado nosotros como la principal empresa subcontratada que está dentro de la planta, con estos 500 despidos. Y a día de hoy la realidad es que se ha agotado ese periodo, ese marco de negociación de los 30 días que marca el despido colectivo, el proceso de negociación, sin acuerdo, esperando con la esperanza de que, bueno, de que dentro de estos 15 días que hay que marca la normativa para que la dirección nuestra nos presenten la decisión definitiva, se pueda retomar este contacto.
Estas 500 familias que se quedarían pues sin comer, porque los miembros de esas familias se quedarían sin trabajo, ¿podrían acabar recolocadas de algún modo por parte de Acciona en alguna otra planta en Cataluña? Hablo de automovilística. ¿O cree usted que puede haber alguien que acabe teniendo interés real y efectivo por la planta de la Zona Franca y por una decisión in extremis se salve esta situación?
Bueno, lo que siempre, ¿no? La esperanza nunca se pierde, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Uh-huh. En este sentido, nosotros lo que siempre hemos y seguimos reivindicando es desde el minuto uno que la solución pasa precisamente por unas garantías de empleo, por un futuro industrial, evidentemente, que como se conoce, ¿no? Y por todo el mundo, desde el pasado 5 de agosto, desde ese acuerdo de Nissan, en el cual se garantiza un empleo hasta diciembre de 2021. Se está en una mesa de reindustrialización formada por sindicatos, por gobierno y por empresa, en el cual, si hay una alternativa industrial a futuro, pues oye, nosotros lo que reivindicamos es que también todo el parque de proveedores, toda la cadena de valor, claro, que está vinculada directamente a Nissan, esté en esa mesa. Y tercer punto, es evidente, ¿no? Al final unas condiciones pues bueno, económica, al final, si ni el punto uno ni el punto dos sucede, pues que tengamos una salida digna, ¿no? En ese sentido. Pero prioritariamente lo que se reivindica, es como no puede ser de otra forma, es primero empleo, segundo futuro y tercero, pues bueno, esas condiciones en la línea del acuerdo de Nissan del pasado 5 de agosto.
Habláis de movilizaciones que de los próximos días. ¿Cuáles son o cuáles serán esas movilizaciones?
Hoy hemos ayer empezamos con una serie de acciones tras finalizar el periodo de consultas, como te decía, sin acuerdo, a instancias de la propia dirección de la compañía y inspección de trabajo. Bueno, hemos empezado un calendario de movilizaciones porque creemos que es lo que toca, porque toca seguir reivindicando no solo la vía judicial, porque la vía judicial, que no es la que hubiéramos querido, pero si no nos queda otro camino, pues es la que tenemos, pero continúa la presión, creemos que tiene que seguir la presión en las calles, con ese calendario de movilizaciones, como decía, tanto contra Nissan como contra la dirección de, bueno, en este caso Acciona, que son las dos empresas que creemos que sí están directamente organizadas en ese sentido, por lo que nos han puesto encima de la mesa, y evidentemente también contra las administraciones, porque nos sentimos desde en este mes que hemos tenido de periodo de negociación, pues
desamparados,
aislados. No hemos visto ese compromiso por parte de las administraciones tampoco.
Pues veremos si eso sucede, lo contaremos aquí. Manuel Núñez, gracias por contárnoslo. Hasta la próxima.
Vale, gracias.
Hasta luego. Adiós.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. The Memory. The Memory.
Arriba aquesta hora a l'estudi de la brúixola el Lluís Soler i Roca. Lluís, què tal, com estàs?
Robert, què tal? Et veig superbé avui, eh?
Sí?
Sí? Estàs fino, fino, tu.
Sí, estic molt content avui.
Això és que tot evoluciona bé.
Ah, sí,
i
tant.
A poc a poc, anem agafant la normalitat.
Sí, veus? A vegades tarden les coses, però sí.
Sí, home, sí, tot arriba.
La vida
arriba.
Posa cadascú al seu lloc, no pateixis. El karma... En fi, el Carme no és un senyor que es digui Carme, és el
exacte,
Carme.
Sí, sí.
Escolta'm, vens molt content perquè, clar, vens d'una Mercè espectacular.
Estic esgotat, he de dir.
Ja. La setmana passada el Lluís va viure una Mercè d'Europa FM per tot lo alto, a l'esplanada del Palau Sant Jordi, i ara prepareu un altre festival.
Sí, noi, aquí qui vegi que la cultura s'atura, nosaltres estem en contra d'això, i queda demostrat, i és que aquest divendres al Palau Robert, als jardins del Palau
demà
Robert...
Demà hi ha la Júlia Otero, al Palau Robert, en un programa especial,
sí,
amb motiu de l'exposició que parla del feminisme.
Cert.
Hi havia d'haver Roger Torrent en aquest programa, no hi serà perquè té ple, i al final no vaig a justificar la seva absència, però hi haurà Júlia Otero demà al Palau Robert, fent aquest programa especial de Julia en la Onda, de Hello, i divendres hi ha un festival.
I divendres repetim l'edició de l'any passat del Clotilde Fest, que va ser un èxit, i aquest any hi tornem
amb qui?
Amb la Sara Roy i el Miqui Núñez.
A mi me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier...
cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me vale. A mí me vale.
El passat dia 15 de setembre el mencionàvem en aquesta secció perquè el vam posar com un dels hits de l'estiu, aquest Me Vale, que s'ha convertit en una de les cançons més escoltades d'aquest estiu, que segurament podran escoltar les persones que vagin al col·lectiu de Fest aquest divendres a quina hora, al Palau Robert?
Doncs mira, és a partir de les 7 cobrim portes i a les 8 comencen els concerts, però hem de dir que les invitacions estan exaurides.
Ah,
ja sabeu, ja saben vostès que aquests concerts han d'anar amb invitació.
Sí, 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 sí,
i a més amb totes les dades, per si s'ha de fer un rastreig posterior amb tot el tema del Covid.
Bé, doncs aquest divendres a les 7 de la tarda obre portes al Palau Robert amb aquest escenari d'Europa FM del col·lectiu de Fest, i a les 8 comença el concert amb en Miki també en aquesta festa d'Europa FM a Barcelona, al Palau Robert. A banda d'això, teníem moltes ganes que arribés aquest dimarts perquè estrenem un supertema que Europa FM ja ha sonat, però els oients d'Onda Cero, que potser no s'hagin passat aquests darrers dies per Europa FM, no hauran escoltat el nou tema musical de qui?
De Pablo Alborán.
Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas?
A més, tenia moltes ganes de demostrar-ho i, i fer-lo sonar aquí, perquè ja havíem parlat.
Sí, l'havíem escoltat. Saps que ja tenim en aquest programa ja molts fans de Pablo Alborán. Hi ha una fan, superfan, l'Olga de Rubí, que li encanta en Pablo Alborán. Es torna boja.
Clar, és que hi ha molta gent molt fan de Pablo.
Escolta'm, em deies tu la setmana passada, és una música molt més orgànica, molt més, potser, personal.
Sí.
Aquesta música és un so que no estem acostumats, Pablo Alborán.
Estem escoltant Si hubieras querido, que és la presentació, aquest single del nou àlbum que es diu Vértigo i que sortirà a la
desembre,
a final d'any. I és un àlbum que, en boca d'ell, sí que és més orgànic, però té molts Pablo Alborán. És a dir, sí que és cert que és Pablo Alborán al 100%, perquè hi ha altres cançons que ja anirem descobrint amb les setmanes en què ràpidament ja connectes i saps que és Pablo Alborán, però sí que aquesta de Si hubieras querido és molt íntima, molt intimista, perquè és el que...
Escoltem una miqueta més, escoltem. Ara s'ha parat quan hem dit que...
Ara. La ropa tirada por el piso, fuimos la envidia de tantos. Ahora envidia a quienes nos miraron.
Si hubieras querido. Fuimos la envidia de tantos.
Ara i ara
aquesta
no
cançó,
ja.
Ella explica que l'ha compost pensant en totes aquelles coses que per por, per mal rotllos, per mala comunicació, doncs hem deixat escapar. No? I és el cas d'aquest single, Si hubieras querido, que sona superbé.
Pablo Alborán, que és un dels personatges, una de les personalitats d'aquest any, perquè està en notícia, o ell mateix s'ha provocat ser notícia aquest any, però... ara mirem una mica el passat en el temps, passat recent,
Ara ve un grande.
Perquè...
Obre la porta. Les dues,
perquè aquest és un grande de la música llatina, però és que la música llatina està d'enhorabona i la música mundial està d'enhorabona perquè les grans institucions del món es fixen també en la música llatina, perquè és notícia aquesta setmana que l'Institut Cervantes de la Universitat de Harvard ha presentat un estudi sobre el pop espanyol o en espanyol als Estats Units, i aquest informe de la Universitat de Harvard, de l'Institut Cervantes de la Universitat de Harvard, què determina, Lluís?
Doncs determina que la cançó Despacito del nostre company Luis Fonsi és una cançó que ha creat un punt d'inflexió amb l'estudi de l'idioma.
Despacito.
De l'idioma.
Ara passa.
Que també, imagina't tu, eh?
És que aquesta cançó, aquell estiu del 2018, va ser brutal.
Ha ajudat a molta gent a aprendre l'espanyol, i clar, de forma ràpida no.
És que aquesta cançó, no, clar, té molta repercussió, no només en l'àmbit llatí, sinó que en l'àmbit internacional, segurament aquesta cançó algun dia s'haurà reproduït en un país de parla asiàtica o de la cultura asiàtica.
Jo crec que tu i jo hem estat a Londres en un bar que posen música i llums, i allà ha sonat el Despacito.
Vols que et digui ara mateix quants milions de reproduccions té Despacito?
O quina plataforma?
A YouTube.
A YouTube?
40 milions de reproduccions.
Són molts diners cada mes, eh?
Són molts diners cada mes.
Sí, 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 sí. Jo tradueixo ràpid.
40 milions de reproduccions vol dir que són, vaja, una brutalitat. Aquest informe que explicàvem porta per títol El pop en español en Estados Unidos, un espacio para la articulación de la música de la identidad latina. L'ha elaborat Eduardo Viñuela, que és professor titular del Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat d'Oviedo i que és un gran expert en la música llatina, i indica que aquesta cançó Despacito va marcar un abans i un després en el mercat musical dels Estats Units i que ha provocat, vaja, un dels majors consums de la música als Estats Units des del 2018 que es va llançar al mercat aquesta cançó Despacito.
Un abans i un després, amb l'idioma, amb l'acadèmia i també amb aquella gent que no s'atrevia mai a ballar i va començar per primera vegada la seva vida,
sí, sí,
i per sort mai més, a ballar.
Escolta'm, ja, no, aquest Despacito que ja tenia aquest so del... Era per perrear, això. I jo recordo haver...
Gossejat?
Gossejat es diu en català. Home. No, vull dir, haver rembat una mica la...
La cebolleta.
Sí, amb aquesta cançó.
Escolta'm,
Saps qui rambla molt la cebolleta?
Oh, sí, però la cebolleta i la panxolina, perquè sí, se la toca molt.
El van enxampar aquest estiu. Mira, anem a explicar que ara aquí és el... Ja n'hem parlat els últims dies a la Brúixola.
Ara obrim una mica la finestra del cor, eh?
Perquè la setmana passada va ser el seu aniversari. Ara direm qui és. I aquest estiu li van fer unes fotografies...
Desafortunades.
Sí, en una platja. Ell anava agafat amb una dona a cada banda.
A la seva platja, crec, no?
Sí, sí.
Que hauria de ser, a la seva
platja. A Miami. I eren dues mulates. I el titular era... Julio Iglesias anda con mulatas.
No con muletas, eh? No con muletas, per si algú ho ha pillat.
Hey, no vayas presumiendo por ahí.
Eso es mentira, y lo sabes.
A veure, és mentira i lo sabes, ha dit?
Eso es mentira, y lo sabes.
Sí. No, ell mateix ha dit a la darrera roda de premsa que ha ofert, o com, vaja, compareixença, que... diu, andava con mulates, efectivament.
Con mulates.
Vull dir que ha agafat el guant i ha dit, mira, no, és que el titular està molt ben trobat.
En Julio és notícia per dues coses. La primera, diu que està molt bé de salut.
Sí, hey, escoltem-lo. Tu què sabes de mi? Hey.
Hey, ya sé que a ti te gusta presumir.
Jo conec fans,
Decir
també.
A los amigos que...
Conec fans, del Julio.
Aquí en tens un.
Jo conec un que és molt jove.
I jo?
En Carles, un amic Carles, sí? Molt jove.
Molt jove què vol dir?
Molt jove és 20 i pocs anys,
és que es pot
23
ser, mira,
anyets, 24
anys. Jordi Évole, la darrera entrevista que li ha fet Jordi Évole, una de les poques que ha ofert Julio Iglesias, li va dir, tu sabes que hay una generación de españoles y españolas que son muy jóvenes, que no te han vivido, digamos, y que te conocen por el... ¿Y lo sabes?
Per la broma, sí,
sí. Sí, 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 sí. Bueno... Hey.
Doncs és notícia, a part que està bé de salut,
sí,
és que està planejant una gira mundial...
Amb 77 anys,
De cara a l'any vinent.
Sí.
Això és fantàstic.
Julio Iglesias, que torna als escenaris, ell té la força per tornar-hi, amb aquest Hey i altres èxits. Porque a él le gusta presumir.
Ara, ara.
Y a ver, que nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer.
Ara, ara.
Y a ver de qué te sirve ahora presumir.
No, el Julio va dir la setmana passada, tengo 77, cap i cua. Y estoy en mi juventud, porque si mi padre murió con 90 y tantos, y estaba como estaba...
Diu que 77 años es una edad mágica, doncs sí.
Doncs sí.
Doncs sí, sí.
Quan hi arribem ja ho veurem si és màgica o no.
Tant de bo arribem.
Sí, tant de bo hi arribem. Bé, Julio Iglesias...
Tenim
que...
molts temes avui a la taula.
Mira, avui és que estem destapant moltes coses de la música llatina, sobretot, doncs perquè, sí, vaja, Luis Fonsi és llatí, però Julio Iglesias... Saps què és el dia de Julio Iglesias a Miami? Hi ha un dia a l'any, que és el dia de Julio Iglesias a Miami.
I aquell dia que passa?
Bueno, dia feriado. Posen cançons de Julio Iglesias a tot arreu i li envien petons.
I ell es passeja amb un descapotable.
No crec que es passegi el dia del Julio Iglesias.
Amb crosses? No.
Va con mulates. Julio Iglesias, escolta'm, que és un crac i que per mi és un dels referents de la música d'aquest país.
Fem molta broma, però molta broma amb tot el respecte, les coses com siguin.
Fixa't el viatge que estem fent avui. Escolta'm, hem començat al Palau Robert de Barcelona. Hem viatjat fins a Andalusia, amb Pablo Alborán a Màlaga, eh? Hem anat fins a l'altre lado del charco, a Puerto Rico, de Puerto Rico a Miami, i d'ara de Miami a Itàlia.
I anem a Itàlia perquè...
Però passant per les Canàries, que és d'on és la cantant de la qual parlarem ara.
Doncs ara parlarem d'Anna Guerra, perquè... Escolta...
Anna Guerra, és, per la gent que no m'ubiqui, va ser una de les finalistes d'Operación Triunfo 2017.
Doncs l'Anna Guerra, finalista d'Operación Triunfo 2017, ha agafat un dels grans temes de l'amiga Rafaela Carrà.
Perquè s'ha fet una pel·lícula sobre Rafaela Carrà.
I l'ha versionat, i la cançó és En el amor, todo es empezar.
He de dir que jo estic una mica en contra d'aquesta versió, però l'escoltem.
Cal seguir després d'això?
No, sí.
A veure, posa-la.
Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o
clar,
por algo.
Quan tu agafes un hit, un himne per tanta gent que està tan arredat a la pell de la gent i el reversiones...
És un risc.
És un risc. I és un risc quan la versió anterior és tan espectacular. Això és En el amor todo es empezar, en boca o en música i veu d'Anna Guerra, que és aquest Explota, Explota de la Rafaela Carrà, que sona així.
Amor, tot es empieza. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón.
Efectivament, amic Robert Calvo.
No calia fer-ho.
No,
això ho expliquem perquè. Perquè el dia 2 d'octubre, aquest divendres, s'estrena una pel·lícula que es titula Explota, Explota, que és una... un homenatge a Rafaela Carrà, amb els èxits de Rafaela Carrà, però un homenatge a aquella Espanya dels 70 i 80, que, vaja, que té aquest fil musical, no?, de Rafaela Carrà. Però si tens les músiques de Rafaela Carrà, vete a por la Carrà, sí, convéncela, sí, i trae d'Espanya. Que la Carrà et ve a Espanya amb això...
I fes un duet, O no vagis, no cal que vingui la Rafaela, sinó...
No, fes-li un homenatge.
Avui es pot fer de moltes maneres, clar, un bon duet.
Sí, sí.
Mira, està bé, perquè sempre adulem, sí, tota la música que escoltem i a vegades també hem de fer una mica de, no?, de crítica.
Doncs sí, no diem que Anna Guerra canti malament ni que ho faci malament, no, ja l'hem encarregat fer això per aquesta pel·lícula, clar, però jo crec que si vas a fer un homenatge a Rafaela Carrà, no cal que la reversionis, perquè l'homenatge és que Rafaela Carrà soni.
Explota, explota!
Ai, ara, home! Acabàrem-ho!
És que si tens això...
Aquesta també sonava aquella nit al Londres, no?
A Londres també sonava això, jo crec que no,
jo crec que sí.
Lluís Soler, en el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más.
Molt bé,
eh? Sóc un poeta de la vida.
Ets un poeta viu. Ets un poeta viu.
Veus? És que no hi ha color, clar.
No es pot. És molt complicat, fer aquestes coses, també ho hem de dir.
És complicat. No estem criticant, reitero, Anna Guerra, estem criticant el productor musical que li va dir com reversiona...
No estem criticant a ningú.
No.
Deixem-ho aquí.
Ja està. Bé, ja. Anna Guerra, te queremos mucho.
Res.
Ven un dia al programa.
Ven. I, Rafaela, a ti más.
Sí, però saps que la... Deixa'm explicar una cosa. La Rafaela Carrà ha estat una de les coach de les darreres edicions de The Voice Itàlia, que allà no li diuen la voz, li diuen The Voice.
Sí.
I ella va explicar en una de les poques entrevistes que va oferir que ella no surt de casa, que ella està molt tranquil·la a casa seva i que no li agrada donar entrevistes ni prodigar-se pel món.
Doncs jo et diré una cosa.
Porque para hacer bien el amor...
Et diré una cosa. La Rafaela, que ve sovint a Barcelona, té de tu.
A casa d'algunes amigues.
No, i sobretot aquí al consolat d'Itàlia a Barcelona, que fan moltes festes i actes. La propera vegada, jo et porto...
No em diguis
i
això.
I te la presento.
No em diguis això. No, doncs ara t'he de posar un pis.
Per favor, 300 metres quadrats, et va bé?
Sí. Però convinc a compartir amb tu.
Exacte.
Vale?
Sí.
Això és La Brúixola, camí de les 9.
La igualdad de género es una necesidad urgente para lograr una sociedad mejor. Hay demasiadas razones que exigen una transformación social para conseguirla. Por eso, el Palau Robert de la Generalitat de Cataluña presenta la exposición Feminista tenías que ser. Un recorrido a través de las causas que justifican la necesidad de este cambio social que reivindica el papel de las mujeres de una forma diferente, creativa y divertida. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se emitirá este miércoles en directo desde el Palau Robert. A partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
A aquesta hora de la nit, abans que acabi el programa, marxem amb la nostra càpsula del temps, Jaume Mas i Roma, al 1977, oi?
Exacte. Perquè...
perquè què va passar aquell dia de setembre, 29 de setembre del 77?
Doncs que restaurava la Generalitat.
Tots dempeus. A mi m'emociona més el cant de la Senyera, ho he de dir.
Però a més he agafat un segador que està posat en... O sigui, està canviat d'escala i sona més...
No, aquests segadors són meravellosos, eh?
Està més pujat que l'original perquè és més èpic.
És més èpic, no està cantada, que això és el que m'agrada. A mi m'agraden els segadors sense cantar.
Ah, els segadors o els himnes en general?
Els himnes en general, però els segadors també.
Com el d'Espanya.
Que no té... El d'Espanya té... Espera't un moment, que ho digui, això ho repassarem, perquè no té lletra. És un himne regalat, una marxa militar regalada.
Un dia com avui es publicava el decret llei que anunciava la restauració de la Generalitat.
Oh, curiós. Mira, ja hi van inhabilitar un president i ara ens anem al passat.
I el 1977, precisament, Josep Tarradellas, exiliat des del 39, va reunir-se amb el president del govern espanyol, en aquell moment Adolfo Suárez, amb l'objectiu de negociar aquest restabliment, que finalment, un 29 de setembre, es va anunciar. I va permetre la tornada al cap d'uns dies de Tarradellas, una tornada que ens va deixar un cèlebre moment.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Mira. Se'm posa la pell de gallina, us ho prometo, eh?
Ja sóc aquí! Perquè jo també vull estatut!
És que li reclamaven des de la plaça, volem l'Estatut, volem l'Estatut.
Això passava gràcies a la pressió popular, ja que pocs dies abans, l'11 de setembre, es va celebrar una de les manifestacions més multitudinàries de la història, i de fet la més multitudinària fins al moment, amb 1 milió de persones reclamant aquesta restitució de la Generalitat.
Molt bé, Jaume, doncs gràcies per explicar-nos això. I abans d'acabar, Jaume, si et sembla, escoltem algunes de les notes de veu que ens han deixat a la nostra audiència. Vinga.
A mí, el que me gusta mucho,
la prensa al corazón,
que me cae muy, 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 muy bien,
¿sí?,
es el Julio José Iglesias,
¿sí?,
el hijo segundo del Julio Iglesias y Presley, cuando imitó a Tina Turner con esos pedazos de tacones.
En tu cara me suena.
Y girando la tortilla, me caí al suelo. Dije, madre del amor hermoso.
Molt bé, una nota més, Vicenç.
No tinc clar qui me'n cau millor, però començaré per la que em cau pitjor. La que em cau pitjor és la Pantoja. És horrible, no puc amb ella. Però no puc amb ella ni amb les cançons, ni com a persona, ni com a res. I potser la que sí que em cau molt bé des del primer moment que va sortir, no sé si va ser l'Operació Triunfo, és la que aquesta noia, l'Edurne, que em cau bé. O l'Almudena Cid, també em cau molt bé.
Molt bé. Una nota més, va...
Pues mira, ya os cuento, odio profundamente, pero profundamente, es a la Belén Esteban.
¿Ves? Sea, mira, como Marcos.
No entiendo cómo ese personaje, bueno, atraiga a tanta gente y...
Bueno, pues a Belén Esteban, que no le cae bien a Mara, esta oyente que nos escucha cada día, y a Marcos Díaz, que tampoco le gusta nada. Així acaba la brúixola reduïda d'avui. Demà no hi som, Jaume.
No.
Tornem dijous a les 7 i 5 després de Hello. Ara quedin a la ràdio que arriba Albert Arranz a Ona Esportiva. Senyores, senyors, siguin feliços, passin bona nit.